Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
La setmana vinent el Parlament de Catalunya arrencarà el debat de política general. Arriba en un moment convuls, podríem dir, per la política catalana, si més no animat, tenint en compte que tot just el curs polític està arrencant. A més, arriba el debat de política general enmig d'una crisi dins del govern de la Generalitat. No sé si una nova o la mateixa que fa temps que dura, ara li demanarem a la Jèssica Albià, que arriba en un moment en què el govern català, al marge que hagi de decidir internament entre Junts i Esquerra la continuïtat, s'està parlant ja dels pressupostos, unes negociacions en les quals els comuns ja han tingut un paper actiu també al llarg de les darreres setmanes, però en l'escena política ja ha entrat i amb molta força des d'ahir el president andalús, que ha anunciat, que farà el mateix que ja havia fet Madrid, eliminar l'impost de patrimoni i el de successions. Jo crec que ha anat un pas més enllà, perquè a més ha dit obertament que ho feia per intentar captar l'interès, l'atenció dels empresaris catalans, animant-los a canviar, com a mínim, les seves seus fiscals cap a territori andalús. Però és que avui sembla que tot va un pas més enllà, perquè us ho hem dit en començar el programa, publica avui a l'Espanyol que el president andalús no només fa aquest moviment d'eliminar els impostos amb l'intenció de captar l'interès dels empresaris catalans, sinó que directament està treballant per obrir una oficina aquí a Catalunya per aconseguir-ho. Senyora Albià, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Què li sembla que un govern autonòmic es plantegi d'obrir una oficina en una comunitat autònoma diferent del territori espanyol per animar els seus ciutadans a canviar la seva residència fiscal?
Doncs a mi el que em sembla és que una vegada més el Partit Popular està demostrant com el que vol és captar vots a tota Espanya a costa de l'enfrontament entre territoris i en aquest sentit doncs, aquesta catalanofòbia que tenen sovint en contra dels interessos del nostre país. Ahir, com bé dius, plantejava la supressió de l'impost de patrimoni, però és que a Catalunya tampoc és res nou. A mi m'agradaria recordar que Foment del Treball, la patronal a Catalunya, també vol carregar-se aquest impost. Però és que, a més, Junts, el partit Junts, que és soci del govern de Catalunya, també vol eliminar aquest impost. I a mi m'agradaria parlar què vol dir aquest impost. Aquest impost és l'impost de l'1%. Només el paga l'1% dels catalans i de les catalanes. I, a més, significa que cada any la Generalitat pot recaptar 546 milions d'euros. 546 milions d'euros que el que venen a significar és poder reduir, per exemple, les llistes d'espera en la sanitat o poder adequar, ara, per exemple, que ha començat el curs amb tantíssima calor, poder climatitzar les aules per a que els nostres nens i les nostres nenes a les escoles doncs, estiguin en unes condicions de calor o de fred adequades. Això signifiquen 546 milions d'euros. Per tant, estem veient com n'hi ha alguns, com el Partit Popular, que li agrada enfrontar territoris i jo crec que aquí el que hem de fer és treballar des del govern central per a imposar un terra fiscal. Un terra fiscal de manera que, evidentment, cada comunitat gestiona els seus impostos, però que n'hi ha un mínim bàsic que sí que amb el qual s'ha de complir. Perquè, clar, aquí si no n'hi ha un altre debat. Ahir, per exemple, s'aprovava en el govern central un fons extraordinari per sanitat de 150 milions d'euros. Totes aquelles comunitats com Madrid, com Andalusia, que el que fan és eliminar, torne a dir, l'impost als rics, perquè a Catalunya qui paga l'impost de patrimoni té un patrimoni mitjà de 2,5 milions d'euros. De fet, 2.700.000 euros. Per tant, estem parlant, torne a insistir, de l'1%. Doncs totes aquelles comunitats que estan eliminant l'impost als rics haurien també de rebre aquests fons extraordinaris que no surten del no-res, sinó que surten precisament de l'esforç que fem a tot l'Estat.
Que passa que això són dues propostes diferents. És a dir, un camí seria marcar un terra,
sí,
per exemple, i l'altre que vostè planteja, que entenc que seria una altra via, o no sé si complementària, seria que el repartiment dels diners per part de l'Estat anés en funció també de l'esforç fiscal que es fa.
Clar, el que no pot ser és que n'hi hagi territoris que, com dic, només vol fer regals fiscals als rics i que, per un altre costat, des de l'altra punta de l'Estat, que estiguen pagant els impostos que toquen i que ens toqui d'alguna manera mantindre els serveis públics d'allà on no volen fer aquest esforç.
Quin model li agrada més a vostè dels dos? Si prefereix terra o prefereix...
No, jo crec que són compatibles. És a dir, jo crec que des del govern central s'ha de posar un terra fiscal perquè hi hagi un esforç, i sobretot de les classes privilegiades, perquè aquí també del que estem parlant...
Però això no implica perdre competències? És a dir, si hi ha un terra, al final el que estem dient és, escolta, hi ha una part dels impostos...
A Catalunya te puc assegurar que no implica en cap cas perdre competències. Per què? Perquè a Catalunya fem un esforç fiscal important. Jo estic orgullosa de la reforma fiscal que vam fer quan vam negociar els pressupostos del 2020. Mm-hmm. Per què?
Doncs perquè de
si en aquells moments ja era important, ara encara és més important. Aquests pressupostos i l'esforç fiscal que fem determina quina és la sortida que li donem a la crisi. I una crisi que sabem tots, i més ara d'inflació, que està afectant greument a les famílies. Per tant, el que jo plantejo és, a Catalunya no li afecta en cap cas les competències. De fet, nosaltres, però no només nosaltres, vam portar al Parlament de Catalunya i amb el suport de la resta de grups vam aconseguir anar al govern central a demanar-li que posi un terra fiscal a la resta de comunitats, perquè veiem que Madrid, Andalusia i qualsevol altre dia ens trobem amb una altra comunitat governada pel Partit Popular, el que fan és competència deslleial. Això es diu dumping fiscal. I jo crec que el govern no pot permetre-ho. Per tant, jo el que proposo és, per un costat, un terra fiscal que es compleixi a totes les comunitats i tots aquells que no vulguin complir, evidentment, jo crec que s'ha de repensar quins són els recursos que li arriben.
On s'ha de situar aquest terra? És a dir, aquest mínim.
Bueno, evidentment, jo no sóc qui ha de dir on s'ha de situar aquest terra. En qualsevol cas, estic convençuda que totes aquelles comunitats com Catalunya, com el País Valencià, com les Illes Balears, que a més sortim molt perjudicades en el sistema de finançament que tenim actualment, doncs tindran molt a dir, perquè per un altre costat, jo el que tampoc entenc és que amb un sistema de finançament que és profundament injust, tal com està ara amb Catalunya i amb els territoris que he esmentat, que fan un gran esforç i que només que reben que greutges, doncs jo crec que aquí s'haurà de plantejar quins són els recursos que se necessiten per a que tota la ciutadania tinga allò que és més bàsic. Jo crec que és fonamental que els serveis públics, com dic, sanitat, educació, que la nostra gent gran estiga ben cuidada, que els nostres infants tinguin igualtat d'oportunitats. Jo crec que és important que tothom tinga accés a una vida millor.
Mm-hmm. L'impost de patrimoni és un impost als rics?
Evidentment, torne a dir, qui ho paga a Catalunya són 80.000 persones.
Però el paguen pel fet de ser rics.
El paguen pel patrimoni que tenen. És a dir, qui està ara mateix pagant aquest impost, torne a dir, té un patrimoni mig de 2.700.000 euros. Per tant, jo crec que la majoria de les que estem aquí i la majoria de les que ens estan escoltant... saben perfectament que a ells o a elles no els afectarà. Jo crec que és important que pensem que cadascú en la mesura d'allò que té ha de fer un petit esforç perquè es redistribueixi la riquesa i per fer justícia social i sobretot per també cuidar aquest tresor que té la gent comuna com són els serveis públics. I cadascú ha d'aportar en mesura d'allò que té. Jo crec que les classes més desafavorides i també te diria les classes mitjanes són ara mateix les que més estan aguantant aquest sistema de benestar. Jo crec que quan parlem de l'esforç fiscal que fa la gent, jo crec que les classes mitjanes ara mateix estan fent un fort esforç fiscal, no? També tenim els autònoms que estan fent un fort esforç fiscal. Per tant, jo crec que aquells que més tenen han de ajudar una miqueta més.
Segurament pot haver-hi molts catalans que pensin, home, segurament ara el que no és just és que el 45% d'aquest impost surti només de Catalunya, que és el que està passant, per exemple, no? En el global de la recaptació de l'Estat, si tu mires tot el que hi ha, segurament, per exemple, perquè Madrid el va eliminar i, per tant... sent un centre de poder econòmic, no?, i de concentració de riquesa, desapareix automàticament d'aquesta guardiola.
Sí, però el que voldria recordar és que aquests 546 milions d'euros que recapta amb l'impost de patrimoni van directament al govern de la Generalitat.
El debat de política general, tenen intenció de portar-hi una votació específica sobre l'impost de patrimoni?
Sí, perquè veiem que és important, com deia, és a dir, no només veiem el Partit Popular demanant la supressió d'aquest impost, sinó que també hem vist com un dels dos socis de govern, concretament Junts per Catalunya, també va aprovar en el seu congrés eliminar aquest impost de patrimoni. Per tant, per nosaltres és important veure cap a on vol caminar el govern. Per què? Doncs perquè, com deia, jo crec que d'aquests pressupostos, perquè quan parlem d'impostos també parlem de pressupostos,
sí,
evidentment
ara ja
els diners que es recapten amb els impostos també són els que fan possible el pressupost de la Generalitat en part. Per tant, d'aquests diners que es recapten dependrà la sortida que li donem als pressupostos. Per això necessitem saber quin és el model que vol seguir el president Aragonès, si vol seguir el model de Junts per Catalunya i de la patronal, o si vol seguir doncs, el model que li estem proposant des d'En Comú Podem, que evidentment passa per un pla d'emergència social, que passa per fer que Catalunya avanci en el blindatge dels serveis públics i també en la transició energètica, perquè a més ens enfrontem a una tardor, a un hivern, que poden ser molt complicades, amb una crisi energètica que és de tots i totes conegudes, amb un preu, amb uns preus disparadíssims, de fet tenim una inflació que està desbocada i per tant nosaltres pensem que s'ha de protegir a les famílies i a les empreses, és a dir, a les classes doncs, més desafavorides i també a les classes mitjanes.
Parlava vostè ara dels pressupostos, li demana al govern que es defineixi quina és la línia que vol seguir. Vostès ja n'han fet de reunions amb el conseller d'Economia, amb la Conselleria d'Economia, no sé quantes. L'impost de patrimoni ha aparegut en alguna d'aquestes reunions?
Nosaltres des del principi hem parlat de que no és el moment de rebaixar impostos, i menys als rics, però també li diria que vam començar els primers contactes a final de juliol. Quan vam tornar al setembre, evidentment, vam començar a fer els primers contactes del curs polític, i el que ens estem trobant és que ara mateix no podem avançar en contingut. I no podem avançar en contingut perquè encara no hem vist cap número concret, precisament per les baralles que n'hi ha en el si del govern.
Estem veient que les intencions, sí.
Estem veient que les energies ara mateix d'Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya estan posades en resoldre o no resoldre les seues picabaralles, i això ens està impedint avançar en la negociació de pressupostos. Per això nosaltres el que plantegem de cara als pressupostos és, u, cal que comencem a avançar en continguts, i això, doncs ara mateix, amb aquesta inestabilitat que està al govern, per molt que ho negui el president de la Generalitat, de fet, ahir podíem escoltar a la portaveu del govern de la Generalitat dir que el govern era l'últim reducte al qual no arribaven les baralles entre els socis, doncs bé, jo li puc assegurar que sí que estan arribant i que això ens està impedint avançar en la negociació dels pressupostos.
Però no em queda clar si l'impost de patrimoni ha aparegut o no en les
converses que hem fet. Nosaltres li hem plantejat en les reunions que hem tingut al govern, que nosaltres no estarem del costat del govern si el que vol és baixar-li els impostos als rics. Per tant, com dic, nosaltres per poder avançar en els pressupostos necessitem per un costat un govern que siga estable i per un altre costat també bàsic, que ens facin una proposta, bueno, conèixer les prioritats del govern i que ens facin una proposta de pressupostos que siguin ambiciosos i que siguin expansius. I de moment no hem vist ni la estabilitat del govern, ni tampoc he vist una proposta de pressupostos amb unes prioritats clares per poder avançar en fer front a la crisi energètica i a l'emergència social.
En aquest sentit de la crisi energètica, per exemple, hi ha un anunci del president de la Generalitat fet abans d'ahir, si no recordo, ahir. No, abans d'ahir, està a Nova York, de la creació d'aquesta energètica pública catalana. Li agrada la idea?
Doncs mira, m'agrada tant que és una proposta nostra. De fet,
és una proposta seva?
És una proposta nostra que vam plantejar en l'anterior negociació dels pressupostos.
Sí.
Va ser una de les que es va recollir i, de fet, nosaltres vam dir la tercera reunió que tindrem del seguiment de pacte de pressupostos la farem a l'octubre i serà definitiva per nosaltres per saber si avancem en la negociació dels pressupostos d'enguany. Per tant, nosaltres ja vam plantejar la creació de l'energètica pública. De fet, a Barcelona ja n'hi ha una energètica pública i jo animo a tota la ciutadania a que s'apunti a aquesta energètica perquè precisament no vol treure beneficis i per això t'ajusta la factura i te la pot reduir, t'ajusta la potència. I en aquest sentit, doncs, haurem d'esperar quina és la proposta que fa el govern. No és la primera vegada que ho anuncia. Jo, de fet, diria menys anuncis i més fets. I sí que n'hi ha una cosa que me preocupa i és que del que hem escoltat d'aquesta proposta és que no serà comercialitzadora. Què vol dir això? Que només serà generadora i només està pensada pels edificis públics. Això vol dir que qualsevol català o catalana doncs no es podrà, diguem d'alguna manera, apuntar a aquesta energètica catalana.
No es podrà fer el que a Barcelona es pot fer en Barcelona Energia, en principi no es podrà fer.
Fer en aquesta... Haurem d'esperar a veure quina és la proposta exacta que fa el govern de la Generalitat, però tinc la sensació que es queda bastant a mitges. No? I, de fet, si escoltem quines eren les propostes que feia el president de la Generalitat des de Nova York, com vostè deia, parlava d'aquesta energètica pública, que, com dic, sembla que es queda a mitges i jo crec que menys anuncis i més fets. Parlava de plaques solars als edificis públics. Per a nosaltres aquesta és una proposta de mínims. Catalunya és un desert en renovables en els últims 10 anys. De fet, només te donaré una dada, i és que si mirem tota l'energia que es consumeix a l'Estat, el 40% ve de fonts renovables, i si mirem a Catalunya, només el 19%, és a dir, menys de la meitat. Per tant, anem a la cua, no, molt a la cua, en generació d'energia renovables, i per tant, jo crec que amb els edificis públics, només amb les teulades, no serveix, no arribem, de fet, als objectius que tenim marcats, i nosaltres sí que ens marquem per a aquesta negociació de pressupostos un objectiu molt clar, i és que comencem un pla per a que al 2030 tota l'energia, tota l'electricitat que consumim a Catalunya estiga feta a casa nostra, estiga produïda a Catalunya, perquè hem d'avançar en sobirania
energètica. Una proposta com aquesta implica que la ciutadania també participi d'aquesta transformació i, per exemple, amb els preus que ara mateix implica posar plaques, pot haver-hi molts barris de Catalunya on sigui implantejable que aquestes comunitats tirin endavant aquestes inversions.
Per això, una de les qüestions que nosaltres plantejarem, si és que avancen les negociacions de pressupostos, és un pla per instal·lar plaques solars a les teulades, de manera que, a través dels pressupostos catalans, les famílies que ingressen menys de 35.000 euros l'any tinguin una placa portàtil gratuïta. Totes les llars que guanyen més de 35.000 euros l'any tinguen deduccions fiscals, que s'avance, com bé es deia, en esta part, evidentment que ens agrada en els edificis públics, però com dic, no és suficient, i a més, totes aquelles empreses que tenen un elevat cost en despesa energètica, doncs també que se'ls acompanyi amb ajudes. No? Pensem que se necessita un pla que ha de ser integral. Per tant, com dic, plaques portàtils per a la ciutadania, que a més pensant, per exemple, que n'hi ha ciutats a Catalunya com Barcelona, on el 40% de la gent viu de lloguer, si es canvien de casa se la poden emportar, cobrir les teulades dels edificis, els edificis públics i ajudes a les empreses. Pensem que ha de ser un pla ambiciós perquè anem molt, 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 molt retrasats, i a més hem de començar per les ciutats, perquè ja està bé també que sempre siguin les zones rurals, que sempre siga el camp qui acaba pagant el cost d'aquesta transició energètica.
Quan s'ha referit a aquestes negociacions de pressupostos que vostès van començar al mes de juliol, ha dit dues vegades, si avancen les negociacions, estan estancades?
És el que et deia abans, estan estancades perquè ara mateix el govern és incapaç de seure's, de fixar unes prioritats i de vindre a parlar amb nosaltres.
Però és per això, o és perquè s'estan obrint contactes amb d'altres partits polítics? És a dir, vostè on veu el punt on han quedat encallats en aquestes converses? És perquè s'estan obrint, per exemple, converses amb d'altres partits, com el PSC, o perquè quan vostè fa plantejaments, o qui negoci en nom dels comuns, no troba resposta en la interlocució per la futura continuïtat del govern?
El govern encara no ha fixat les seues prioritats ni en públic ni en privat. Aquest és el principal escull que n'hi ha, i no ha fixat les seues prioritats per als propers pressupostos, perquè estan aclarint la seva crisi de govern. Una crisi que no és nova tampoc, no? Que venim arrossegant, que te diria que gairebé és una crisi permanent des que es va formar el govern. Fins i tot vam estar 3 mesos esperant a la investidura del president Aragonès.
Per vostès, el debat de política general de la setmana vinent és un punt d'inflexió, per exemple, també com Junts havia plantejat els darrers dies en aquest sentit?
Per a mi, el debat de política general de la setmana vinent, més que un punt d'inflexió, em resulta una situació preocupant, perquè tinc la sensació que tothom estarà pendent de si el president Aragonès aposta o no per seguir amb Junts, de si Junts aposta per seguir o no al govern, quan en realitat el que hauríem d'estar parlant és de tots els reptes que tenim per endavant per protegir a les famílies catalanes. I per tant, aquí és on està la preocupació, i per això nosaltres, doncs, evidentment, que anirem amb propostes que pensem que són les que es necessiten ara mateix, i anem en 3 línies, com dic, transició energètica, fer front a la inflació i fer que Catalunya avance també en matèria d'autogovern.
Vostè creu que té sentit que aquest govern continuï?
Bueno, és que el màxim responsable de que el govern funcione és el president aragonès. I, per tant, jo crec que el que és important és que Catalunya tinga un govern i un govern que funcione. Sempre ho he pensat així i més ara amb la situació de crisi econòmica i social que tenim. Per tant, és cert que la fórmula Esquerra Republicana i Junts per Catalunya està esgotada, però no és d'ara. Com dic, jo crec que portem anys tots i totes constatant que és una fórmula que no acaba de funcionar. Però jo crec que això no deixen de ser qüestions entre partits i que el més important és que el president de la Generalitat no faça de president de partit, sinó que faça de president de tots els catalans i les catalanes i que faci que aquest govern funcione, perquè crec que Catalunya ho necessita. I ara mateix tenim un Parlament en una situació d'interinitat i tenim un govern de la Generalitat que està paralitzat per les seues picabaralles.
Però
i crec
el govern
que no
assegura que està blindat, aquesta picabaralla política.
Que està, perdona?
Blindat.
Que està blindat el què?
Que el govern assegura que estan blindats a les discussions o picabaralles pròpies que pugui haver-hi entre Junts i Esquerra.
Jo crec que és que si mirem que tota l'acció legislativa que ha fet el govern de la Generalitat des que han començat, que fa un any i mig, és una única llei, i és la llei de pressupostos que precisament van aprovar amb nosaltres l'any passat, jo crec que, no, com diuen en castellà, a los hechos me remito. Vull dir, no és una opinió, jo crec que és una evidència que aquest govern doncs, té les energies posades més en els seus problemes interns, perquè, a més, ara recordant el debat de política general de l'any passat, ja no el que tindrem la setmana que ve, sinó el de l'any passat, tornàvem a estar en una altra crisi de govern. Tornàvem a estar en una altra crisi de govern per veure què passava amb la taula del diàleg i si Junts anava o no anava a la taula del diàleg. I, de fet, va anar el president de la Generalitat, van anar dos o tres consellers d'Esquerra Republicana a aquella reunió a la taula del diàleg i quan va acabar la reunió Junts va dir que ahir només estava representada Esquerra Republicana, que no estava el govern de la Generalitat perquè n'hi havia una part del govern que no hi era. Quan el president de la Generalitat parla, per a mi no parla en nom d'Esquerra, per a mi parla en nom de tots els catalans i les catalanes. Per tant, aquesta autoritat que jo li reconec a la figura institucional del president de la Generalitat no se la concedeix ni el seu propi soci.
Clar, passa que seguint el seu argumentari, clar, li hauria de preguntar, però aleshores, senyora Albià, cara d'aquest temps a Catalunya, de pressupostos o d'eleccions?
Jo crec que
en estem... En la situació que està la política catalana. És evident que, parlat en general, sempre és millor pressupostos que eleccions, per entendre'ls, no? Quan no toquen. Però amb el panorama que vostè dibuixa...
Jo crec que el que toca és d'un president d'Esquerra Republicana que no es rente les mans davant de la situació que té. Jo crec que el president faria bé de no negar que la crisi també hi és al govern, no només està aquesta crisi entre partits, i per tant que assumeixi la responsabilitat, que no es rente les mans i que tire endavant amb un govern estable que doni resposta als catalans i a les catalanes els seus anhels, angoixes i desitjos. No? Jo crec que no pot ser que Esquerra Republicana es rente les mans davant la interinitat del Parlament, perquè vull recordar que a la presidenta Borràs la va escollir Esquerra Republicana amb els seus vots, i que Junts també forma part del govern de la Generalitat perquè Esquerra la va convidar a que formara part del govern de la Generalitat. Per tant, podem posar el focus en Junts, si volen, però per a mi el que és important és que aquí cadascú assumeixi les seues responsabilitats i per a mi la responsabilitat del president de la Generalitat és de donar a la ciutadania estabilitat, recursos i futur.
I aquesta estabilitat ara amb Junts no hi és?
Bueno, és que crec que no és una opinió. Crec que, com dic, és una evidència.
Ha fet referència a Laura Borràs.
Sí.
Què li sembla que Laura Borràs hagi anunciat que serà al debat de política general a la tribuna de convidats al Parlament?
Bueno, jo crec que ara mateix Laura Borràs està suspesa de drets i de deures i bueno, vindrà com una convidada més a veure el debat de política general. Quan es resolgui, s'acabi amb el judici oral, s'acabi amb el judici, quan hi hagi una sentència, doncs jo crec que... Bueno, que ja es decidirà quin és el futur de la senyora Borràs. No? Jo crec que el que jo no puc compartir és la situació d'interinitat en la que està instal·lada el Parlament de Catalunya, que vull recordar que és la segona institució de Catalunya i que bueno, no té president o presidenta. I jo crec que és una situació greu que demostra doncs, la degradació institucional en què està aquest país.
Els assessors i col·laboradors de Laura Borràs, sis, que continuen treballant al Parlament,
sí.
han de seguir treballant al Parlament?
Doncs mire, estos assessors, com vostè ha dit, de Laura Borràs, són personal de confiança. I, per tant, jo crec que, com a personal de confiança, han de ser de la confiança de qui faci de president o de presidenta del Parlament. Jo no ho he de decidir. En tot cas, si fa de presidenta ara mateix la vicepresidenta primera, que és Alba Vergés, ella haurà de decidir si aquestes persones són de la seva confiança o no són de la seva confiança.
Ho hauria d'haver decidit també ja, perquè Alba Vergés sap que ho ha de decidir, però de moment ha demanat pròrrogues a prendre aquesta decisió.
Evidentment que jo crec que ho ha de decidir ja, perquè aquestes persones estan cobrant. I crec que en la que està caient haurien de ser exemplars des de les institucions. Vull recordar que el Parlament de Catalunya, si mirem aquesta legislatura des de fa un any i mig, no es parla del Parlament precisament per totes les polítiques valentes que fa en favor de la protecció de la gent, sinó que es parla del Parlament de Catalunya per les llicències d'edat, pels triennis, és a dir, no deixa de parlar-se per qüestions que per a mi són misèries que s'han de resoldre i que eren privilegis d'alguns privilegiats, evidentment.
Sé que estem fora de temps, però m'agradaria fer-li només una darrera pregunta. Una de les qüestions que continua en marcar la política catalana és, per simplificar-ho, el procés tal com el tenim avui, diguem-ne, no? Una de les darreres qüestions que ha aparegut en l'actualitat és la possibilitat de repensar l'espai del sobiranisme amb nous actors. Si això es fa, els comuns en aquest nou espai del sobiranisme encara hi haurien de ser?
Doncs mira, el que nosaltres no farem, i a més és que crec que m'està vostè parlant d'un escenari que ja veurem com es desenvolupen. El que nosaltres no farem serà de cascos blaus de l'independentisme. Nosaltres defensem el que sempre hem defensat. Jo crec que Catalunya ha de votar i ha de decidir quin és el seu futur, i aquesta és la nostra línia i la defensem des de fa anys i la seguim defensant ara. A partir d'aquí, nosaltres no farem de cascos blaus de l'independentisme. I també t'he dit, tinc la sensació que n'hi ha alguns que van començar defensant una majoria del 80%, que després van començar a parlar del 52% i que ara ja estan parlant del 25%. Per tant, jo tinc la sensació que cada vegada alguns s'estan estretant més, s'estan tancant més el cercle. De fet, només calia mirar la manifestació convocada per la ANC durant la Diada, que estaven passant llista a veure qui anava i qui no anava. I per tant, com te dic, jo crec que nosaltres estarem defensant els posicionaments que sempre hem tingut, i és que els catalans i les catalanes han de poder votar per decidir el seu futur. Crec que ara mateix tenim una oportunitat oberta amb la taula del diàleg, que n'hi haurà una reunió abans que acabi l'any, i crec que és important, bàsic, avançar en la carpeta de la desjudicialització, i a partir d'ahí nosaltres no farem de cascos blaus de ningú.
Jéssica Albià, complaer, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Passen 9 minuts del punt de les 9 del matí, fem una pausa per la publicitat i obrim el temps de tertúlia aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.